al matí. A les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Cap més pas enrere. És divendres, pareu les màquines. Els treballadors convoquen assemblea extraordinària. Els despatxos s'hi veuen ombres, mans que encaixen. Directors i president riuen i s'abracen.
Aquest any se celebra el centenari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo. Per aquest motiu s'ha dedicat el 2018 a la seva figura i també a la seva obra, una obra que abraça molts tipus de novel·la, la negra, realista, eròtica, existencialista... Però Pedrolo també és autor de teatre, de poesia, de relats breus, dietaris i traduccions, així com activista social. No sé si tindrem temps de parlar de tot, però ho intentarem amb la comissària de l'any Pedrolo, l'Anna Maria Vilallonga. Anna Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya l'escriptora Bel Zaballa, que enguany ha publicat una biografia sobre l'autor. Bon dia, Bel.
Bon dia.
Clarament ens trobem davant d'un escriptor, com dèiem ara, polifacètic, però molta gent segurament només el coneix pel mecanoscrit del segon origen. Aquest any Pedrolo se centra precisament en descobrir l'escriptor més enllà d'aquest llibre, Anna Maria?
Sí, sí, és una de les fites del centenari, intentar que la gent copsi la magnitud de la importància de l'obra de Pedrolo i de l'extensió de l'obra de Pedrolo, i que vegi que el mecanoscrit només és una petita, petita mostra de tot el que ell va fer.
Uh-huh. Parlem de la seva biografia. Com el seu cognom indica, forma part d'una família apoderada, no? Això el va marcar molt?
Contesto jo? Hola, Anna. Jo crec que sí que el va marcar el fet de venir d'una família noble amb títols, més enllà dels diners, perquè quan ell va ser gran els diners ja no en quedaven gaires. El fet de venir d'una família amb títols és una cosa que li va pesar i de la qual es va voler apartar sempre tota la vida.
Uh-huh. De jove, la Guerra Civil doncs, va trencar la seva carrera acadèmica, però després es va dedicar a mil i un oficis, i un d'aquests que ens ha sorprès, Anna Maria, era el d'investigador privat.
Sí, es va treballar molt temps amb una agència de detectius, diguéssim, amb una agència d'investigació que es deia Béjar, Investigació Privada, però tampoc no pensem que feia les tasques que veiem a les pel·lícules, eh? És una cosa molt més avorrida i molt més monòtona, però bueno, sí, sí, va treballar molt temps fent informes comercials, informes de gent que les empreses volia contractar, sí, sí.
Uh-huh. I creieu que això doncs, el va portar a apassionar-se per la novel·la negra o creus, Bel, que potser ja li venia d'abans?
Ja li venia d'abans el fet d'escriure i de voler escriure. Sí que és cert que durant tots els anys que es va dedicar a fer de detectiu privat va haver d'estar redactant uns informes i segurament el fet d'haver d'escriure, això li va servir d'entrenament seguríssim. En tot cas, ell ja havia anat escrivint des d'anys enrere i de fet és el que va fer tota la vida.
Uh-huh. Un dels seus vessants com a escriptor és el de traductor, no? I també d'editor de La Cua de Palla. El pròleg de la trilogia A l'ombra del crim, Anna Maria, comentes que ell volia que els escriptors catalans s'animessin a fer novel·la negra, precisament.
Sí, bueno, que s'animessin a fer de tot, però especialment novel·la i novel·la de gènere. Era un moment en què feia falta novel·la i tothom en reclamava, vull dir, ja bé des de les elites intel·lectuals reclamaven que els autors fessin novel·la. Però és clar, el que no hi havia era cap tipus de tradició de novel·la de gènere, ni negra, ni de ciència-ficció, ni eròtica, ni res d'això en català, no? Veníem de la negra nit del franquisme i de la prohibició i l'anorreament de la nostra llengua. I aleshores ell es proposava això, o sigui, predicant amb l'exemple també, ell es proposava que la nostra literatura pogués tenir absolutament de tot.
Uh-huh. De fet, ell conrea molts gèneres de caire popular, com per exemple també la ciència-ficció.
Ell va fer ciència-ficció, bueno, i la novel·la més coneguda de la ciència-ficció és El mecanoscrit. No era la seva, per ell no la considerava la seva millor novel·la de ciència-ficció, però ell volia tocar tots els gèneres, i per això i fer gèneres populars també, no? I per això va fer novel·la negra, i per això va fer ciència-ficció, i volia tenir aquest propòsit d'arribar a tothom. Volia fer novel·la de quiosc i volia que tothom que volgués llegir en català es trobés un llibre en català. I d'aquí neix aquesta voluntat seva d'escriure tota mena de gèneres.
Potser el que més s'ha descobert amb aquest any Pedrolo és tota la seva obra combativa, no? De fet, en una entrevista comentava que era l'escriptor més censurat de l'estat espanyol.
En aquest sentit, puc dir que sempre he escrit d'una manera lliure. Suposo que el fet de l'existència de la censura durant anys m'ha pressionat d'una manera o altra. Però potser no tant com a molts, perquè la prova és la següent. Jo, en un moment determinat, vaig arribar a tenir 10 llibres prohibits. Ningú, ni en català ni en castellà, no ha tingut 10 llibres prohibits per la censura, prescindint dels que jo no m'atrevia ja a enviar-los, perquè sabia que me la podia carregar si volien. Aleshores vol dir que, en aquest sentit, no em puc queixar. Em puc queixar pel fet d'haver pogut publicar les obres a temps, però no per la llibertat, perquè me l'he presa. No existia, però me l'he presa.
Aquestes declaracions que sentíem donen doncs, testimoni d'aquesta obra de resistència, que a més ha estat reeditada per sempre llibres com la teva biografia.
A banda de la biografia, la mateixa editorial té publicades dues reedicions de dues novel·les, Acte de violència i Milions d'ampolles buides. Crec que encara en vol fer una altra, però més enllà de sempre hi ha moltes altres editorials que en el context d'aquest any Pedrolo estan reeditant tot de novel·les que estaven descatalogades i per tant que ja no es podien llegir, no? I això també ha ajudat a redescobrir a Manuel de Pedrolo.
I què és el que et va portar doncs, a animar a investigar sobre Pedrolo?
Jo Manuel de Pedrolo el tenia com a referent intel·lectual, diguéssim. Jo havia llegit les novel·les típiques i tòpiques de l'institut. Després, al cap d'uns anys, vaig descobrir el Pedrolo articulista i és aquest el Pedrolo que em vaig fer més meu. I això el tenia com un referent i va coincidir que Sembra Llibres volia, en vistes de l'any Pedrolo, volia publicar una biografia i m'ho va proposar, em va proposar de posar-m'hi a treballar i em va semblar que només podia dir que sí, perquè em va fer molta il·lusió, molt de respecte, però també molta il·lusió, i ens hi vam ficar, i mira, fins que al cap d'un any i mig o dos, encara no sé com, vam aconseguir acabar-la.
I què és el que més t'ha sorprès de la seva figura?
Clar, jo d'ell com a home, diguéssim, no, pràcticament no en sabia res. A més, com que era tan poc procliu a donar-se a veure, no?, i als actes socials, tot el seu vessant humà, per mi era un descobriment, tot el seu llinatge, no?, com va ser la seva joventut tan particular, el fet d'haver perdut la mare quan va néixer el seu germà i ell tenia només 2 anys, haver crescut, per tant, sense mare i criat d'una manera molt estricta, i com el va marcar la guerra, no? La guerra del 36 el marca per la resta de la seva vida, com a tothom, però ell, de fet, sempre diu que la guerra el va fer escriptor. Ell volia ser psicoanalista, però va anar a la guerra, va veure la misèria i el vessant més cru de, no?, dels humans, i allò el va fer decidir escriure també el fet d'haver-la perduda. I el fet de veure ell que es va quedar aquí, perquè el pare el va demanar que no marxés a l'exili, el fet de quedar-se aquí i de veure com havíem anorreat un país, no? I aquí teníem una cultura i tot un país per reconstruir de nou, això el va empènyer a posar el seu granet de sorra, i el seu granet de sorra, la reconstrucció cultural, va ser escrivint. Així d'una banda, i de l'altra va escriure també perquè jo crec que li era una necessitat completament vital. No?
Com
jo
una catarsi,
ell,
no?
Sí, ell deia que volia ser psicoanalista, però jo no m'imagino el Pedrolo fent res més que no fos escrivint, tenint en compte de la manera que escrivia, no? L'Anna ho sap molt bé.
Anna, en el teu cas, explica'ns què és el que més t'ha sorprès i t'ha copsat de la seva figura.
Bueno, jo ja el coneixia bastant, l'havia treballat molt, l'havia llegit molt, no com ara, perquè ara estic fent una immersió absoluta, però, bueno, coincideixo una mica amb l'Abel, en el sentit que és un personatge fascinant, no? Té una vida, bueno, a veure, semblant a la de molts joves de l'època, suposo, que van veure estroncada la seva trajectòria i els seus projectes per culpa de la guerra, però sí que aquest ser noble que ell sempre va intentar defugir, que sempre es va desmarcar d'aquests orígens nobles, la seva solitud interna, en el sentit que era un home una mica trist, amb una certa tendència a la depressió, entre cometes, no? Bueno, és tot un personatge que quan, a mesura que vas entrant en el seu coneixement, et va fascinant més i més, no? I jo estic d'acord amb l'Abel, no sé com hauria estat de psicoanalista, però jo crec que per ell arriba, o sigui, a partir d'un moment molt, molt, molt aviat, l'escriptura es converteix en una necessitat absoluta en la seva vida. Per això escriu compulsivament, per això escriu sense parar, entre d'altres coses, primera, per dotar la nostra literatura de tot, però d'altra banda perquè és la seva manera d'expressar-se, no?
Una cosa que potser sobta és l'animadversió que va generar en Rodoreda. Ho podeu explicar?
Vinga, Abel, explica.
Va, Abel, el teu torn.
No, jo en la part de Rodoreda, no sé, és a dir, és veritat, llegint les cartes Sales Rodoreda, sí, veus, no, que hi ha aquesta animadversió. No ho sé, la Rodoreda, no sé quanta gent estimava i deixava d'estimar. Ell, de fet, jo no li he llegit cap declaració en contra de la Rodoreda. Al contrari, les vegades que li he llegit a ell parlar d'ell, és sempre amb admiració i reconeixement. La part de la Rodoreda no la sé. Sé més la part de Sales, que no sé si va influir gaire, no? En la tasca de documentació allà a l'arxiu de Pedrolo vam trobar unes cartes que encara de moment són inèdites. Algun fragment l'hem posat en el llibre, les altres encara estan pendents d'editar, si algú les vol editar, de Joan Sales amb Manuel de Pedrolo. I d'aquí sí que es pot deduir una mica perquè en Sales després no em parlava malament i deia una mica de penjaments d'ell. En Sales, als anys 50 i llargs, li va proposar a en Pedrolo de publicar-lo. Ell sabia que en Pedrolo tenia moltes novel·les al calaix i li va escriure, escolta, et vull publicar, envia'm alguna novel·la que sigui llegíbula, que tinguis aquí pendent de publicar, que te la vull publicar. Li va enviar. No es van acabar d'entendre, ni Sales ni a la lectora del Club dels Novel·listes, que era la seva dona, Núria Folch, no li acaben d'agradar els llibres, les novel·les que els enviava en Pedrolo, i la manera de dir-ho era molt dura. De fet, hi ha un començament de carta d'en Sales brutal, que diu: Pedrolo, si t'havies proposat d'escriure la llauna més imponent de la història, enhorabona, perquè ho has aconseguit. Després, aquell llibre que al Sales li semblava la llauna més imponent de la història va guanyar el Premi Sant Jordi al cap d'un parell d'anys, em sembla. Però bé, al final, clar, era el Pedro va dir: bé, fins aquí hem arribat, no? Tampoc no se'n va estar de contestar-li. I, de fet, les cartes són molt bones, jo ho vaig passar molt bé llegint-les, perquè se les foten d'una manera, però com amb tanta elegància, amb tanta ironia, no? Que només pots riure i passar-t'ho bé llegint, tu no et pots ni ofendre. Al final, sí, en Pedro, evidentment, tenia el seu orgull, es va ofendre i el va enviar a pastar fang d'una manera molt educada.
També molt educada, no?
Sí, i molt irònica. I aquí es va acabar la història.
I creieu que...
Sí, però fixeu-vos una cosa, que Pedrolo, que ha estat acusat repetidament de ser un grafòman, d'haver escrit massa, d'alguna manera de banalitzar certes coses literàriament parlant, i és tot el contrari. O sigui, un dels seus retrets a Joan Sales és que Sales li demana que faci coses més comercials, més llegíboles, com diu ell, o sigui, més acostades a un públic més ampli. I Pedrolo és el que diu: no, jo la meva literatura no és per divertir, la meva literatura vol dir coses importants i mai faré una concessió comercial a una cosa que jo vull dir, no? O sigui, que és una mica al revés del que es diu habitualment, no?
Llavors, creieu que era una anècdota o que significava realment alguna cosa més, en el sentit de que potser doncs era massa modern, massa profund, i això despertava aquestes crítiques?
Sí, bueno, era molt modern, evidentment, molt transgressor, un gran experimentador. En aquests moments, en els anys 50, potser no tant com més endavant, però també. Però bueno, sobretot era un personatge molest, perquè deia això que en aquest fragment d'entrevista que has dit, que has posat, no? No hi havia llibertat, però ell se la prenia, i aleshores ell escrivia tal com volia escriure i deia allò que volia dir. I això és el que no toleraven els altres. I aquí ve aquest tema de la Rodoreda. Jo no crec, sincerament, que la Rodoreda li tingués mania personal, o sigui, com a persona, perquè no ho crec, tampoc. Però el que sí no suportaven era el seu tarannà, allò que ell volia fer amb la literatura, no? Que s'allunyava d'aquesta idea de la literatura culta, de prestigi elitista, que defensaven, no, les patums de l'època, diguéssim, no? I és en aquest sentit que no lligaven, no? Però, bueno, Pedrolo era incombustible. La biografia de l'Abel es titula La llibertat insubornable, i això és exactament així.
Uh-huh. També hem de dir que era un independentista confés i defensor de la unitat dels Països Catalans.
Ara per ara, el projecte d'Estats Catalans és utòpic.
però val la pena de lluitar. És a dir, l'únic que val la pena de lluitar és per l'utopia. Allò que avui dia és utopia potser no serà el dia de demà. D'altres maneres, no tenim res més. Som catalans, som ciutadans dels països catalans. Si deixem perdre'ns això, ho perdem tots, almenys com a col·lectivitat. Som un poble colonitzat. No podem desfer-nos d'aquesta colonització sense aconseguir la independència.
Evidentment, sentint-lo, doncs, dona aquesta sensació de que era un escriptor compromès, no?, amb el seu temps i que era un activista.
Sí, ell des de... Això, abans que dèiem que la guerra el va fer escriptor, a la guerra també es va forjar la seva consciència nacional i social. Ell es definia com a independentista, marxista, heterodox, i sempre va escriure i va viure amb aquest objectiu, no? Això que diu ell, ara és una utopia, però el dia de demà, que potser aquest demà ja és avui una mica, no?, ja no ho serà tant d'utopia. És curiós perquè aquesta entrevista que sentíem, que és la que li va fer en Joaquim Maria Puyol, oi?, és l'única que va fer la televisió, perquè ell posava una condició per anar a les entrevistes, que era que el deixessin parlar de la independència dels Països Catalans. I per això em va concedir molt poques entrevistes. Que a vegades se li retreu que no concedís gaires entrevistes, però no és perquè ell no volgués, no?, sinó perquè ell posava com a condició poder defensar la independència dels Països Catalans.
Uh-huh. Anna Maria, en aquest sentit, creus que la unitat de la seva obra es troba en la denúncia social, en la llibertat, en la resistència, fins i tot?
Sí, sí, sí. Tant i tant, és indestriable, és a dir, el seu vessant literari des del punt de vista de les lletres estrictament és indestriable del seu vessant combatiu, de la seva voluntat de transmetre tot un seguit de qüestions que per ell eren absolutament transcendentals a través de la seva obra. De fet, ell ho deia, que ell escrivia com un servei al país, i també havia dit en algun moment que si el país fos diferent, que si les circumstàncies de la realitat que l'envoltaven haguessin estat unes altres, ell hauria escrit coses diferents. I jo estic convençuda que la seva obra aniria més per un camí literàriament molt més experimental i molt més treballat literàriament si la realitat del país hagués estat una altra. Però per a ell era prioritari dotar les nostres lletres de tot tipus de literatura, per ell era prioritari parlar dels temes que el preocupaven, defensar la llibertat contra el totalitarisme, contra la repressió, explicar què estava passant. Per a ell era la seva tasca vital, sí, sí.
Uh-huh. I suposo que un dels problemes que hem esmentat abans amb l'obra de Pedrolo és que arran de la censura, no?, suposo que moltes obres es van publicar i es van llegir més tard del que les havia escrit. Això suposo que ha perjudicat el seu llegat?
Perjudicar no ho sé, potser en algun moment determinat el va perjudicar en el sentit que podia ser una mica caòtic seguir-lo, però realment no cal llegir Pedrolo per ordre cronològic, per tant tampoc no passa res. En tot cas sí que és cert que se li acumulaven els llibres, llavors hi va haver uns anys que això encara va fer créixer més el seu mite de grafòman, no?, perquè les llibreries eren plenes de Pedrolos dels que acabaven de sortir, dels que feia 10 anys que havia escrit, però fins ara no havien arribat. Bé, en tot cas, és això, jo crec que no cal seguir un ordre cronològic. El va perjudicar, bé, jo crec que va fer que encara fos més tossut, no?, perquè seguint la seva trajectòria arriba un moment que penses, ostres, qualsevol hauria tirat el barret al foc, tenint en compte que és, no?, com anar donant-se cops de cap contra la censura contínuament, i ell no va defallir, al contrari, era com, bueno, jo vaig fent. També tenia el dilema de què faig amb aquest llibre, el porto a censura i que es publiqui retallat o me'l guardo, i ell amb això ho va tenir gairebé sempre, quan veia que hi havia alguna possibilitat que el llibre sortís, no?, que abans en aquell àudio que hem sentit ja deia que alguns ni els enviava a censura, però n'hi havia molts que els enviava a censura perquè li semblava que era molt més important dir el que fos, encara que fos retallat, però dir-ho en aquell moment o al cap de poc temps, que no esperar vés a saber quants anys que s'aixequés la censura per poder publicar aquell llibre, que potser llavors ja no tindria sentit el que volia dir, que té relació amb això que deia l'Anna, no?, d'aquesta novel·la que feia crònica d'un temps, no?
Sí, jo el que penso és que ara, el 2018, ja no ens importa en quin moment va sortir cada obra i si van sortir amb decalatge o van sortir barrejades. Ara ja ha passat temps i ja podem agafar l'obra com vulguem. Però en el seu moment potser sí que en alguna ocasió va ser una mica un problema primera per l'estudi de l'obra, no? Per si algun estudiós s'hi volia acostar, però també perquè la recepció d'algunes obres, com ara apuntava l'Abel, la recepció d'algunes obres no és la idònia, perquè una obra escrita amb una intenció concreta, un any concret, que es publiqui 20 anys més tard, ha perdut aquella immediatesa que caracteritza en gran part el llegat de Pedrolo. I aleshores, en aquest sentit, això sí que va poder perjudicar la lectura o la comprensió o fins i tot l'èxit més ampli d'algunes de les seves obres.
Ara també voldríem passar un tema molt interessant, que és el vincle amb la nostra ciutat, amb Sabadell, perquè de fet aquesta tarda, Ana Maria, faràs una xerrada a 8:15 del vespre al casal Pere IV explicant sobre aquest tema. Llavors, què ens pots descobrir?
Molt poca cosa, eh? Bueno, Pedrolo, mira, parlant precisament d'això darrer que dèiem, no?, d'escriure i no saber si ho podria publicar, hi havia obres que ell les escrivia i tenia molt clar que aquelles concretes no passarien la censura ni de broma, no?, o que fins i tot el podien portar a un judici, no?, vull dir, ell quan va escriure l'any 57 la tetralogia de la Terra Prohibida, que són quatre novel·les que expliquen la postguerra, que expliquen la situació que hi havia a Espanya en aquells moments, la repressió absoluta, que parlen de les tortures, de la revenja del règim de Franco, etcètera, etcètera, ell sabia que això era impublicable. De fet, les va amagar un graó sota la casa, amb un graó de l'escala de la casa de Tàrrega, perquè sabia que allò en aquells moments no podia sortir, no? Que això l'honora molt, això que deia l'Abel, no? Anar escrivint, sabent que algunes de les coses o no podrien sortir, o sortirien escapçades, o sortirien molt més tard si és que hi havia sort, no? Però aleshores, en aquest conjunt de coses, hi havia textos que ell pensava que tenir-los a casa no era segur, no? Però sí, clar, ell estava al punt de mira, tothom sabia de quin peu calçava, no? I aleshores, bueno, hi havia algunes persones que li amagaven textos, que li guardaven textos, i un d'ells era una persona de Sabadell, un lluitador per la llibertat, un home que, bueno, que era fuster, és a dir, estava una mica al marge des del punt de vista de les lletres, del món de la cultura i de les lletres, però que en canvi estava plenament inserit en la lluita de classes, en la lluita obrera i etcètera, no? I aquest personatge guardava algunes de les obres de Pedrolo a casa seva, originals inèdits, per tal que no els agafés, que, vull dir, que no li prengués la policia i no els descobrissin, diguéssim, sí.
Molt interessant, eh? Doncs aquest vincle amb aquest fuster compromès amb la causa, també.
Sí, molt.
Aquest any, suposo, Ana Maria, que es faran molts actes, moltes activitats, no? No només aquesta xerrada que avui doncs explicareu a Sabadell, sinó que hi haurà un munt d'activitats per precisament donar a conèixer doncs, la seva figura.
Bueno, portem, l'Abel ho sap i ella també hi participa, portem 6 mesos de bogeria i ens en queden 6 més. És, vull dir, jo sempre dic aquesta frase, ja és repetitiva, però és que ho descriu molt bé, els pedrolians han sortit de sota les pedres. Vull dir, la idea de voler reivindicar la figura de Pedrolo, de voler parlar d'ell, arriba a tots els indrets del país i dels països catalans en general, també he estat a Mallorca, també aniré a València, i des de les institucions més elevades als casals més petits, tothom vol fer actes de Pedrolo, de manera que si la seva filla, l'Antoni Moner Jordà, l'Anna Moreno Benmar, jo mateixa, o sigui, tots els que estem vinculats a l'any Pedrolo, l'Abel, l'Aina Torres, que també tens un altre llibre, vull dir, tots anem de bòlit escampant la cosa de Pedrolo per tot el territori. Però, clar, això ens omple de joia, òbviament.
I, Bel, què és el que més sorprèn i més captiva la gent en totes aquestes visites que feu de Pedrolo?
Aquells captivells, no ho sé, el que jo he vist d'ells és que m'he vist que hi ha molta gent que estima Manuel de Pedrolo,
sí.
No? Tinc la sensació que potser hi ha una generació de la meva o més jove que hi ha molt de, té molt de Pedrolo per descobrir, no? Que ens vam quedar amb el Pedrolo més típic i prou, però les xerrades que ve gent potser més gran, serveix per la gent jove descobrir el Pedrolo, però m'adono que hi ha molta gent que em diu, no? Que jo he llegit tal llibre, a l'altre, hi ha molta gent que aixeca la mà quan acabes la xerrada i t'explica coses i t'explica com recorden ells el seu Pedrolo, no? I hi ha això que diu l'Anna Maria, que han sortit pedrolians de sota les pedres i tothom com amb una estima molt bonica.
I per acabar, per què recomanaries el teu llibre La llibertat insubornable?
Home, jo crec que és una manera de tensar-se amb Pedrolo i poder-lo conèixer des de tots els vessants, no? Més enllà de les coses que ja se saben, conèixer la persona, entendre per què va fer el que va fer, no? A través de la seva vida i de com va ser la seva vida.
Doncs moltíssimes gràcies a totes dues, Anna Maria Villalonga i també a l'Abel Zavalla, per haver-nos doncs descobert avui en profunditat una mica la figura i l'obra de Manuel de Pedrolo, autor, com dèiem, de 120 novel·les i 20.000 pàgines i que, per tant, cal conèixer més enllà del mecanoscrit.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres ens acomiadarem amb un poema de Pedrolo musicat per Meritxell Jané, qui sap si ara.
Amiga, si esperem la nit i el seu parany, els tactes no valdran damunt la teva sina. Festa dolça i goluda en sortir d'aquest bany de llum desesperada, aixeca els ulls i vine. Sàlvia del ponent, eixamplo les arrels per fer-me més semblant a una imatge promesa. Tots els somnis són curts i les aus infidels. S'enduran per les mars aquest llavi, aquest llavi que em besa. Aquest llavi que em besa.